Hola, Abac. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord. El busco al catàleg d'àudio de l'Abacus a RAC+1. Aquí el tens. La llegenda de Sant Jordi amb Jordi Margarit.
Mireu, us vull parlar d'una de les llegendes més importants i més boniques del nostre país. Parlo d'un dia que tenim marcat al calendari perquè omple els carrers de pobles i ciutats de llibres, roses i riuades de gent que passeja amunt i avall sense parar. Quin dia és aquest? El 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, una festa que estimem moltíssim i que aquests dos últims anys no hem pogut celebrar com cal per culpa de la pandèmia. Estic convençut, però, que aviat la podrem tornar a gaudir com ens agrada i es mereix. I per què el 23 d'abril? Ara us ho explicaré. Diu la llegenda que fa molts i molts anys a prop de Montblanc hi vivia un drac ferotge. Era una bèstia enorme, lletja i esgarrifosa. Tant podia caminar com nedar, volar. Dels seus queixals en sortia foc i tothom que s'hi apropava queia a terra fet pols, totalment fora de joc. Aquell monstre matava ramats de bestiar i també les persones. Tenia terroritzada tota la comarca. Aleshores, el rei va convocar tot el poble per veure com podien frenar el drac. Entre tots, van decidir portar-li un parell de xais cada dia perquè se'ls mengés. Això va calmar les ànsies de la bèstia una bona temporada. Però clar, els xais es van acabar i van haver de donar-li bous i també es van acabar, després cavalls. I quan s'havia menjat tot el bestiar del territori, van decidir que ja no quedava altra solució que lliurar-li persones perquè se les mengés. Imagineu, éssers humans sacrificats per complaure la golafreria d'aquell animal. I com ho farien? Entre tots els habitants del poble, sortejarien a qui tocava donar la seva vida per complaure aquell monstre que tenia esclavitzada tota la gent. I així va ser. Es van reunir a la plaça i tots i totes van posar el seu nom escrit en un paper dins d'un cistell. Després, la filla del rei, la princesa, una donzella molt estimada, va ser la mà innocent que havia de treure el nom del que hauria de patir la sort terrible. Tothom tremolava de por per saber qui seria la propera víctima. I va arribar el moment de conèixer el seu nom. Tom va fer silenci. La mateixa filla del rei va treure el paperet del cistell i el va llegir en veu alta. I quina sorpresa més gran! El nom era el seu, el de la princesa. La sort, la mala sort, podríem dir, va decidir que la víctima seria la mateixa filla del rei. Tots els habitants es van entristir pel destí que esperava la noia i fins i tot alguns es van oferir per ocupar el seu lloc. Però la princesa, que era molt i molt valenta, es va acomiadar del seu pare i de la mare, que no parava de plorar. Va sortir del castell mentre tots els del poble parlaven desconsolats i afligits, i poc a poc i de manera vacil·lant, es va dirigir cap al sacrifici. Mentre la noia caminava cap al cau del drac, de sobte, i sense que ningú sabés d'on havia sortit, va aparèixer un jove cavaller amb una armadura tan brillant que feia mal els ulls i tot. A més, anava dalt d'un cavall tan blanc com l'escuma de les ones del mar. La donzella se'l va mirar sorpresa i li va dir: «Fugiu! Fugiu ràpidament, noble cavaller! Si us quedeu aquí, sortirà el drac i se'ls menjarà en un tres i no res!» El cavaller, mirant la noble princesa sense alterar-se, li va respondre: «No patiu, jove princesa. He vingut de molt lluny per alliberar el vostre poble d'aquesta fera i penso complir l'objectiu que m'he proposat. No va tenir temps d'acabar la frase que de cop i volta ja surt el drac del seu cau traient una gran flamarada per la boca. L'horror dels dos joves i de tothom que s'ho mirava de lluny va ser espectacular. Llavors va començar un intens combat. El cavaller va lluitar amb totes les seves forces, però la seva espasa, amb la que abans havia derrotat milers i milers d'exèrcits, semblava ara un simple branquilló davant la força tan brutal d'aquella bèstia. Tot estava perdut. Però la noia veient la debilitat del cavaller, li va venir una força interior descomunal i, arromangant-se les faldilles, va fer un salt fins al cap del drac i, amb el mocador que penjava de la seva trena, va cobrir els enormes ulls del monstre. Aquell moment el va aprofitar el cavaller per clavar una bona estocada al drac, ferint-lo de mort. La princesa i el jove guerrer es van fondre en una abraçada, tremolosos i esgotats mentre la sang brollava pel cos ferit del monstre. Aleshores, i davant la sorpresa de tots dos, van veure com de la ferida del drac en naixia un preciós roser. Era un arbret amb les roses més boniques, carnoses i vermelles que mai havien vist. Aquell cavaller que després tothom va reconèixer com Sant Jordi, va tallar una rosa, la més preciosa de totes, i fent una gran reverència, la va oferir a la princesa. Ella em va quedar tan contenta com desorientada, i no se li va acudir altra cosa que córrer a buscar un llibre i regalar-li el seu salvador. Això sí, abans, tots dos es van fer una besada de la qual encara se'n parla a tot arreu. I sabem una cosa. Aquest conte l'he triat perquè el 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, és a partir d'aleshores la gran festa de la rosa i el llibre, un dels dies més bonics de l'any. A Catalunya, a més, hi celebrem el Dia dels Enamorats. I ara deixeu-me fer un raonament. Estic convençut que si la princesa hagués estat un príncep, el cavaller hagués pogut ser una guerrera de nom Jordina. O també, que si el mateix Sant Jordi s'hagués trobat amb un príncep, igualment després de la gesta, s'haguessin pogut fondre en un petó meravellós. Per acabar, només vull dir, Catalunya, tu a la teva, i sempre, visca l'amor!
A Abacus trobaràs la millor selecció de llibres infantils i d'adults.
Jocs de taula, joguines i tecnologia.
Un univers de manualitats i articles de papereria.
Idees i propostes apassionants per gaudir en família.
Abacus ho té tot. Vine a la teva botiga Abacus o visita la nostra web abacus.com.